Calafell Matí després dels anuncis publicitaris. Arriba a la secció de l'entitat calafellenca AGESAT. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Dir-vos que avui és un dia atípic, degut a que la Núria no podrà estar aquí amb nosaltres. Està amb febre, amb una forta grip, i no li ha sigut possible fer el programa. Però bueno, nosaltres havíem parlat de que avui donaríem com 5 cèntims sobre els projectes que estaven entrant dins del concurs que el Banc de Temps va crear i que es diu Desaprenent, aprenent a emprendre. Crec que ja, no sé si el programa anterior o el d'abans, es va dir que havien entrat 3 projectes enfocats en la línia de l'educació. No només pels nens, vull dir, és un projecte molt, són projectes amplis que contemplen tot el que envolta l'educació i el nen, o sigui que també té en compte els propis pares i també donar eines als mestres, als professors. Creiem que són uns projectes molt complets i que tenen en compte tot el que al nen li afecta dins del seu procés d'educació. L'educació és un dels temes que ens estem adonant que preocupa a la societat, preocupa als pares i preocupa als propis educadors i també als nens i nenes. Per tant, com ja us vam mostrar que AGESAT aposta per noves eines, aposta sempre per noves idees, idees d'apertura, d'obrir la ment i d'enriquir sempre tots els processos, doncs creiem que en el tema de l'educació, com ja coneixeu, la nostra inquietud és molt important, aquestes noves oportunitats, aquestes portes que s'obren per enriquir l'educació. Per altra banda, també ens va arribar un projecte molt interessant per la creació d'horts, horts urbans. D'aquest tema hi ha una gran inquietud, d'acord que és més dins del que serien ciutats, no? Però que enriqueix, jo crec, igualment un entorn o un municipi més petit, que no sigui una ciutat, no? Hi ha molta història sobre aquest tipus d'iniciatives. I, per exemple, hi ha ciutats d'inspiració dins del nostre país, com són Madrid i Barcelona, però també s'han fet a París i a Londres. Lleven ja anys funcionant, inclús dècades d'experiència amb iniciatives similars. I és que els horts urbans són un instrument que no només millora el medi ambient i el teixit social del barri, sinó que aposta per una estructura urbana que és més sostenible i fa créixer, no? tot el municipi, el barri que li envolta, no? Perquè es fan com municipis més humans. La història dels horts urbans és un instrument molt hàbil d'integració social i educació ambiental. Això s'inicia allà pels anys 70. En Nova York, un grup de persones va veure l'oportunitat de mobilitzar els ciutadans entorn a un projecte comunitari que el que pretenia era convertir els horts en centres socials de reunió i també d'acció. Així va néixer la Green Guerrilla, no? Evolucionant més endavant cap a una proliferació d'horts comunitaris fins a arribar als 600 que podem veure en l'actualitat a la ciutat. No hem d'oblidar tampoc el paper que van jugar els horts urbans en la provisió d'aliments, que va ser tan important durant els períodes, durant les etapes històriques anteriors. També posar com a exemple que durant la Segona Guerra Mundial el 40% dels aliments que es consumien en les ciutats provenien dels horts urbans. Bueno, després d'aquest recorregut històric, veiem com encara és necessari treure endavant iniciatives com aquestes, no? Són una nova forma de participació comunitària, saludable i moderna, encara que sigui de tota la vida, no? Perquè es converteix en un espai de trobada i d'intercanvi, com a grans possibilitats lúdiques i educatives, i també de reflexió per les persones. Es tractaria, doncs, d'organitzar una activitat lúdico-educativa que estaria enfocada a persones de totes les edats i amb la finalitat de fomentar la participació de tots els sectors de la població en la recuperació i en el manteniment d'una agricultura que fos respectuosa amb el medi ambient i a través de la creació i el manteniment dels horts urbans ecològics, creant al mateix temps una alternativa cultural i d'oci que fomentaria la idea del desenvolupament sostenible. Quins podrien ser els objectius per crear un hort urbà? Pues que serveixin això d'espais comuns de participació i trobada i d'iniciativa, i també per la recuperació d'espais que no es facin servir i que poden ser utilitzats per als propis veïns i veïnes. També és una eina per potenciar molt el teixit social del barri, perquè el dotar-los d'un espai comú de trobada i participació fa que el coneixement humà entre les persones sigui algo important, algo a tenir en compte. És una manera de promoure el coneixement, la convivència i la col·laboració veïnal. Això que sí que és veritat, que és una mica que s'ha perdut, i que caldria, doncs, fomentar. I també és una altra eina important per potenciar la cultura de la proximitat, per conèixer també tot el que ens envolta, no? Oferir alternatives també per la recuperació d'espais del barri, no? I que es destinin pels propis membres del barri, no? Per les persones d'allà. Ressaltar la importància també d'aprofitar activament aquests espais, no tenir-los allà fets malbé i en un estat d'abandonament, sinó que es converteixin en algo, a més, maco per l'entorn. I també és una altra eina per impulsar la creativitat i la imaginació, per millorar la vida i la imatge del propi municipi. També és una manera de conscienciar i d'apropar la necessitat també de formar una part activa d'una vida més comunitària. També seria un espai per poder intercanviar coneixements entre experts en la matèria i los nuevos hortelanos, no? Les persones que no sàpiguen, però en canvi és algo que els interessa i els agrada. També oferir un espai de trobada que sigui intergeneracional, que giri entorn al tema de l'agricultura sostenible. És a dir, en el que puguin entrar persones grans amb un gran coneixement sobre aquest tema i persones joves, inclús nens, que poden aprendre aquestes pràctiques, aquestes bones pràctiques ecològiques i de sostenibilitat. Per tant, tot el que siguin espais de trobada entre la sabidoria de l'experiència i la curiositat tremenda per aprendre, doncs, crea un vincle perfecte, no? Participar també en una red que pugui ser d'intercanvi de llavors entre els participants, que pot ser molt, molt interessant si es volen recuperar plantes o verdures que siguin autòctones i que realment es vulguin reafirmar en el seu propi espai, no? I això pot ser a través de l'intercanvi entre les persones. I, bueno, i impulsar uns valors d'altruisme també i de solidaritat a l'hora de compartir els productes obtinguts amb tot aquell que vulgui participar o que el necessiti. També impulsar la consciència de responsabilitat amb la cura del medi ambient és algo molt important. El desenvolupament d'un procés d'ensenyança quan es fa en la conservació d'espècies hortícoles autòctones i també ensenyar a preservar-les. Això també és molt important per tot el nostre futur. I també aprendre a fer bones pràctiques mediambientals, no? La gestió de residus, l'estalvi d'aigua, l'agricultura ecològica. Així doncs, una definició de la necessitat social i de l'impacte també que pot tenir aquest tipus de projectes, trobem que és molt interessant, no? En l'actualitat, la necessitat d'introduir valors i ocupacions tant pel sector dels nens i dels joves com pels dels nostres grans, les nostres persones grans, en el que uns aprenen i aprenen alguna cosa uns que li donen als altres, que és vital també per la pròpia existència, no? Les persones grans tenen el coneixement de les bones pràctiques en l'agricultura, el desenvolupar-la en els horts que han tingut a lo millor ells per generacions, no? Algo que actualment s'està oblidant, per lo que les noves generacions no poden obtenir aquestes tècniques si no és a través d'aquesta convivència i ensenyança, no? Sense distinció de l'edat, ni de l'origen, ni de la religió, ni de la cultura. Per tant, és un espai d'integració i d'intercanvi amb una gran riquesa. També l'impacte social també seria, perquè és necessari de dotar les persones d'espais i eines que els hi permetin l'intercanvi i el coneixement mutu. Tot això és una gran inversió a mitjà i a llarg plaç per qualsevol societat que pretén evolucionar i que pretén estar dins d'un progrés social. No estancar-se, no tenir dependència, no? Dels veïns. Per tant, el benefici obtingut és el d'una societat més igualitària, que està més integrada en la seva realitat i que madura. I això es tradueix en una convivència pacífica i solidària. Per tant, per totes aquestes arguments que us hem donat, podreu entendre que creiem que és un projecte molt interessant. També ens ha entrat un altre projecte molt, que encara està per definir encara més, però també molt, amb molta força, que és la creació d'un espai artístic dins del municipi, en el que les persones amb una creativitat i amb una facilitat artística puguin tindre un espai on plasmar-la, on practicar-la, d'acord? Però aquest encara està una mica per definir. I diversos més que estan entrant. De totes maneres, volem tornar a fer hincapié en que la gent s'animi a participar en projectes d'aquest tipus, perquè el que fa és que tinguem implicació social, en que ens importi realment tot el que passa al nostre voltant. Així que aquesta és la gran oportunitat i la gran porta perquè les vostres idees s'escoltin i es puguin, perquè no, portar a terme. Recordeu que hem ampliat el plaç de lliurament de projectes i que finalitzarà el 14 de març. Fins a aquesta data teniu temps per presentar-vos. A on? doncs ho podeu fer per, en format PDF al correu electrònic agsat.org@gmail.com. Si voleu donar-lo en mà, sabeu que en la nostra pàgina web, que us, ara us la vaig a donar, és www.agsat.blogspot.com. trobareu tots els horaris en els que estem amb la seu social del port. I sobretot, si teniu qualsevol consulta, qualsevol dubte, una idea però que no la sabeu plasmar o definir o expressar, nosaltres en això us podem ajudar. I tenim un telèfon, que és el telèfon de l'associació, que podeu trucar. I trobareu a la Núria, vale, que us ajudarà i us orientarà en les vostres dubtes. És el 686-26-52-12. I res més per avui. Gràcies per haver-me escoltat. Fins aviat.
Calafell Matí et posa al dia.
Hola, molt bon dia.